Estem a COPE, això és la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Escolteu, hem parlat molt d'incendis, els nostres companys informatius, malauradament, han de parlar pràcticament cada dia dels incendis que estan cremant Catalunya per aquí i per allà, alguns més importants, altres per sort no tant. Però per què? Per què s'estan produint tants incendis? Què estem fent malament? Què podem fer per evitar-los? Volem parlar amb el senyor Narcís Prat, ell és catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Senyor Prat, bona tarda, benvingut a la linterna.
Bona tarda, Pinyeu.
Escolti, evidentment que aquestes onades de calor i aquestes altes temperatures doncs, són un factor determinant en què es produeixin tots aquests incendis, però per què cremen tants incendis i amb tan sovint?
Bé, hem entrat en un punt en el qual tenim unes condicions climàtiques extremes. Ara us diguem extremes, però aviat us haurem de dir normals. Ola de calor, temperatura molt elevada. Aquesta temperatura elevada fa que les plantes evaporin més aigua del sol, el sol es queda sec, les plantes es queden sense aigua. Llavors aquests arbres tan secs, en el moment que hi ha una guspira que els encén, els encén però gairebé exploten, s'encenen molt ràpid i fan una mena de volta que molt calenta i per això té aquesta virulència, aquest foc, perquè per culpa del canvi climàtic ara tenim els incendis de sisena generació.
Incendis de sisena generació? Què vol dir això?
Sí, sí. Són incendis molt explosius, molt agressius, que avancen molt ràpidament, amb temperatures molt elevades, i on els bombers han d'anar molt en compte, perquè si s'acosten massa, com que a vegades exploten, els hi cauen les flames per darrere i es veuen encerclats. I per això els bombers ara cada vegada s'ho miren més abans d'acostar-se a un incendi, perquè el risc és molt més gran de que hi hagi un accident.
És a dir, són incendis més fàcils de produir-se i més difícils d'apagar-los.
Exactament, això és exactament el que està passant. I això és degut al canvi climàtic, segur.
És indubtable, en la seva opinió, i repeteixo, estem parlant amb un catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, que això ens ho ha portat al canvi climàtic i ha vingut per quedar-se, no, senyor Prat?
Ha vingut per quedar-se, mentre nosaltres no baixem les emissions de CO2, disminuïm la temperatura de l'atmosfera i els gasos d'hivernacle que hi ha vingut per quedar-se, sí.
És a dir, que aquestes onades de calor, això d'arribar a temperatures tan altes a l'estiu, o fins i tot al mes de juny i maig també vam tenir temperatures molt més altes del normal, això hem de deixar de dir que és excepcional per començar a dir que serà lo normal a partir de ja, no?
Sí, sí, sí. Això hem de començar a dir ben clar, i a més és una cosa que els científics preveien que passaria més tard, d'aquí uns anys. Està passant ara, tots els científics estan esverats perquè les seves previsions s'estan avançant. Cada vegada anem allò que havia de passar el 2010, el 2025, doncs potser ja passarà, està passant ara. El que havia de passar el 2030 passarà abans. I com que és un procés exponencial, tenim un risc de que això vagi a una velocitat molt gran i, per tant, ens provoqui problemes enormes, no? També s'ha de dir que és un sistema molt fluctuant. És a dir, la mateixa manera que tinc grans sequeres, en algun moment determinat tindrem grans tempestes. I la pluja caurà més intensament, en moments més curts, que no pas abans.
Què podem fer, senyor Prat, per intentar evitar aquests incendis?
Bé, primer, cadascú a casa seva el que ha de fer és intentar disminuir el consum d'energia i les emissions de CO2. De manera que si a casa teva tens possibilitat de posar plaques solars, posa-te'n. Si tens possibilitats d'eliminar el gas i fer anar tot amb electricitat, millor, perquè el gas emet moltíssimes emissions de CO2. Que tens possibilitat de que l'empresa teva subministradora et garantitzi que allò és energia de fonts renovables i no de cremar gas o petroli, feu, amb la qual també baixaran els preus de l'electricitat. Per tant, això, en la mesura que un pugui, ha de fer això, disminuir el consum d'energia, disminuir les emissions.
Entesos.
I això ho podem fer amb moltes coses, de manera directa, però també indirecta. No? Jo poso un exemple, que és el del iogurt. És a dir, tu si fas a casa teva tens una iogurtera i et fas el iogurt tu, doncs evites que aquell iogurt de plàstic que en menges ha hagut d'anar a algú en un lloc que tenen petroli a agafar el petroli. Aquell petroli l'han traslladat en un barco a una refineria.
Clar.
Aquesta refineria l'han transformat en plàstic. Aquest plàstic l'han transportat en un camió a un lloc que ha fet el pot de plàstic. Aquest pot de plàstic l'han transformat després, l'han enviat a la casa que l'ha omplert de iogurt i aquella l'ha enviat al supermercat. En tot això, imagina't quants camions i quantes emissions de CO2 hem fet.
No? Déu-n'hi-do, sí, sí.
En canvi, si tu t'ho fas a casa teva, tot això que t'estalvies, o si no, compres de vidre, que en fan menys. Això, aplicat al iogurt, ens hem d'anar aplicant a tot arreu. Uh-huh. I és simple, és a dir, no ens compliquem la vida, no ens angoixem, eh? Busquem les maneres, les solucions més fàcils, perquè tot allò que fem vagi enfocat a això. Disminuir el consum d'energia, disminuir les emissions. I així, diguem això de manera general. Després, a nivell particular, doncs depèn on te vingui cadascú, clar, si estàs a la ciutat, el tema dels incendis doncs no t'afectarà tant, t'afectarà la casa que tinguis a la muntanya. Doncs que tens una casa a la muntanya, per exemple, totes aquestes urbanitzacions, què han de fer aquestes urbanitzacions? Primer, agafar la guia de la Diputació de Barcelona que diu com s'han de fer les franges perquè no t'entri el foc i aplicar-la.
Uh-huh.
Que no, i aplicar-la. I la gent de les urbanitzacions s'ha d'organitzar ells per fer-ho. No esperin a l'Ajuntament, no esperin a la Generalitat. Si no organitzeu vosaltres, potser us ho farà mai ningú. Per tant, organitzeu-vos. I després, per la gent de les urbanitzacions, si tinguessin totes les cases plaques solars i recollida d'aigües pluvials, es faria un doble favor, perquè amb les plaques solars es podrien tenir la seva energia, potser es podrien arribar a desconnectar de la xarxa i, per tant, ja tindríem aquella xarxa elèctrica que arriba allà i que potser fa una xispa i crema. I ja està bé.
Doncs,
i després, si tinguessin recollida d'aigües pluvials, voldria dir que en lloc d'agafar l'aigua d'aquella font i secar aquella font, i resulta que aquella font, clar, l'aigua d'aquella font d'on ve? Ve dels sols on hi ha els arbres. I, per tant, si nosaltres no traiem aigua de la font, no bombem aigua de pous, deixarem que el sistema sigui més humit. I aquells arbres que ara estan sense aigua, poder encara en tindrien, si nosaltres féssim servir l'aigua pluvial i no anéssim a explotar massa els aqüífers.
Doncs dona gust escoltar-lo, senyor Prat. Tant de bo, cada vegada més gent fem cas d'aquests consells i d'aquestes coses que són tan evidents però que costa tant que la inèrcia de la societat vagi cap a elles. Senyor Narcís Prat, catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la Linterna.
Molt bé, bona tarda tingueu.